Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, amics, què tal? Avui parlarem de la jornada de turisme de la Conferència Episcopal Espanyola que es va dur a terme ara fa pocs dies a Lloret de Mar. De què vam parlar? Ens en farà 5 cèntims mossèn Jordi Reixac, delegat de la Pastoral del Turisme al Bisbat de Girona. Per altra banda, torna la secció Música sense complexos que ens apropa Xavier Roca a l'actualitat de la música cristiana a nivell mundial. Amics i amigues, benvinguts en una nova edició d'Església Viva. Comencem, com és habitual, escoltant el missatge setmanal que ens adreça el nostre bisbe Francesc.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts radioients. Sant Narcís i les mosques. Després del pregó de les fires, quan s'encenen els focs d'artifici a la plaça i cau una pluja de mosques de paper per recordar que celebrem Sant Narcís. Un dels símbols populars de Sant Narcís són precisament les mosques. Aquest any ens ho recorda el cartell de fires, és a dir, en deixa constància. En la vetlla del Sant amb els joves, algun any, he reflexionat sobre aquest fet. Sembla legendari de les mosques que sortien del sepulcre del Sant per foragitar els soldats francesos que havien envaït la ciutat. Una llegenda acostuma a ser una narració d'algun fet o situació que a partir de la transmissió oral del poble es va convertint en un relat per magnificar-lo. La llegenda no significa un relat totalment inventat, sinó que a partir d'algun fet extraordinari o fora de la normalitat es construeix una història. En la història de Sant Narcís i les mosques, penso que es vol magnificar el fet de l'alliberament de l'exèrcit estranger que havia envaït la ciutat i alhora la resistència dels gironins per vèncer els que volien dominar-los. Però avui potser ens cal preguntar quin sentit pot tenir aquesta llegenda en relació amb el nostre patró, Sant Narcís, i les mosques alliberadores. Ofereixo la meva interpretació i actualització. Quines mosques han de sorgir avui des del sepulcre de Sant Narcís per afrontar els reptes que vivim com a cristians i ciutadans, per acollir, viure, celebrar i testimoniar la bona notícia de l'amor i la llibertat que ens proposa Jesucrist? Quines mosques per alliberar-nos i alliberar de veritat? La mosca que foragita tot allò que ens deshumanitza, ens esclavitza i posa en perill la nostra dignitat i la de tota persona. La mosca per alliberar-nos de tota ignorància, també de la ignorància del cristianisme i de tot allò que ens allunya de Jesús. La mosca que aniquila la indiferència per plantejar-se les grans preguntes de la vida. També la mosca que venç les incoherències que podem viure com a cristians. No pregar, no celebrar la fe, no formar-se, no servir, no donar testimoni. La mosca que allibera del pensament que ser cristià deshumanitza i no et fa feliç. La mosca de la veritat que ens alliberi de cercar la felicitat en les coses i no en estimar. La mosca que ens alliberi de pensar només en els béns materials com a única finalitat de la vida, oblidant els béns de l'esperit. La mosca que impedeix esdevenir ciutadans sense ser responsables dels nostres deures. La mosca que ens deslliura de menystenir els altres i especialment els que pensen diferent. La mosca que ens foragita de nosaltres la temptació de l'individualisme que sempre engrandeix el jo i no té en compte els altres. La mosca que allibera de caure en la manca d'autoestima, si no ets com els models femenins o masculins que els mitjans ofereixen. La mosca que destrueix els nostres prejudicis en relació als que són diferents, els immigrants, els forasters. La mosca que mata l'egoisme, la gelosia i, sobretot, els drets humans. I tantes mosques, com calguin, per esdevenir lliures de tot esclavatge. Amb el desig d'unes bones fires viscudes en fraternitat, joia i civisme. I fins la propera setmana, si adeu plau.
El punt de vista d'aquesta setmana ens el porta Jordi Grau, periodista. Benvingut, Jordi.
Hola, què tal? Com
Molt
estàs?
Molt bé, quan vulguis.
Tornen les fires de Girona i amb elles el record de que ja teníem l'hivern a la cantonada i Nadal a dos mesos vista. Encara que, sigui pel canvi climàtic, sigui perquè la memòria és traïdora, hem passat un començament d'octubre que semblava un allargament de l'estiuet de Sant Martí i no aquells dies de tardor, poca llum, força aigua i molta fresca que precedien el Sant Narcís d'aquells anys foscos. Els que ja tenim una certa edat encara associem les fires amb el fred, l'abric recuperat de l'armari i una il·lusió per la trobar durant uns dies a la Devesa allò que no era comú, els hot dogs, el que ara en diuen els frankfurts, i que abans només el viràvem aquells dies de fires perquè no hi havia ni cònics, ni hamburgueseries, ni res de tot això que ara trobem a cada cantonada, a la carnisseria o al supermercat. També eren dies per fer la compta de les cobertes de la xocolata Torres per intercanviar-les després per vals, per tal de poder pujar els cavallitos. I d'espera nerviosa per poder anar a mirar les grans atraccions, el circ, el làtigo, la nòria, i els més petits, el tren de la bruixa, o anar a la pesca de tortugues. En mesura, perquè la majoria de famílies anàvem fluixos d'armilla, en expressió que s'ha perdut tant com les armilles. Temps d'il·lusió en unes èpoques fosques, temps de bons records perquè la memòria, afortunadament, és selectiva. Ara més gent té de tot, però encara hi ha famílies que s'ho miraran de lluny i no podran satisfer la il·lusió dels més petits. Recordem-ho quan anem a les barraques, als concerts, al certamen, a l'ofici de Sant Narcís o a recollir cotó per l'orella a l'església de Sant Feliu. I que, malgrat tot el que ens toca viure, tinguem unes bones fires.
El concurs bíblic de Catalunya, organitzat pel grup Avant de Terrassa, de la Federació de Cristians de Catalunya, arriba enguany a la seva 35a edició. I ho fa amb el mateix objectiu de sempre, ajudar les noves generacions en el coneixement de la Bíblia i en la trobada amb la persona de Jesucrist. El tema d'aquesta edició és: si vols trobar-te amb Jesucrist, avui tens una oportunitat. La recepció dels treballs es tancarà el 15 de febrer de l'any que ve i el lliurament de premis es farà a cada bisbat el 23 de maig del 2020, de l'any que ve. El concurs té les modalitats següents: concurs bíblic inicial, concurs bíblic bàsic, el de dibuix, el de redacció, també l'informàtic, un taller bíblic i enguany també s'han incorporat dues noves modalitats, com són el treball bíblic de catequesi, que és a nivell d'àmbit parroquial, i el concurs bíblic de memes, de l'àmbit de cada bisbat. En l'edició passada hi van participar 5.256 alumnes de 32 escoles i instituts de la diòcesi de Girona. Teniu més informació en aquesta pàgina web, www.concursbiblic.com. Repeteixo, www.concursbiblic.com.
Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.
La setmana passada es va portar a Lloret de Mar les Jornades Nacionals de Pastoral del Turisme i del Temps Lliure, organitzades per la Comissió Episcopal de Pastoral de la Conferència Episcopal Espanyola. El lema va ser «Supuestos fundamentales en la pastoral del turismo», i es varen portar a terme a l'hotel Guitart de Lloret de Mar. Avui tenim amb nosaltres el delegat de Pastoral del Turisme del Bisbat de Girona, mossèn Jordi Reixac. Benvingut, mossèn Jordi.
Hola, gràcies a vosaltres.
Per què supuestos fundamentales en la pastoral del turisme? Què són aquests supuestos?
El supuesto vol dir quines són aquelles coses que hem de tenir present o hem de remarcar com a nucli fonamental de la nostra acció com a església en la pastoral del turisme. Serien aquest seria el rerefons de tot el planteig.
Potser, Jordi, parla'ns una mica què és la pastoral del turisme del Bisbat de Girona, perquè hi ha bisbats arreu d'Espanya que, tot i que tenen monuments turístics, oi, no tenen aquesta pastoral del turisme. El Bisbat de Girona té una pastoral del turisme. Què es dedica?
Sí, és una pastoral ja molt antiga, ja fa més de 40 anys doncs, que s'hi està treballant. Depèn de cada temps, s'ha dedicat a unes coses o una altra. Els objectius, bàsicament, de la pastoral, que serien aquests supuestos fundamentales, per dir-ho, i una mica que també treballem aquí, es dividirien en dos eixos. Un és l'atenció i l'acolliment als turistes, aquella gent que venen a passar uns dies aquí amb nosaltres, i l'atenció vol dir també l'atenció religiosa, l'atenció espiritual, l'atenció doncs, en les celebracions, en el que puguin demanar. Això seria un primer bloc important. I un altre bloc important, és a dir, com aquest turista aquí descobreix una realitat de fe, una realitat de vida, i doncs, una realitat doncs, a través doncs, moltes vegades de monuments, de llocs emblemàtics que li poden ajudar al seu creixement en la fe. Per tant, també hi ha aquesta dimensió de promoure accions, de promoure espais que ajudin a créixer en la fe.
Sí, perquè a nivell, sobretot, de turisme, feu moltes coses, no?, a l'estiu. Almenys s'intenta que hi hagi celebracions litúrgiques en diferents idiomes,
sí,
no?
Sí, exactament. Més que en diferents idiomes, és a dir, que la comunitat aculli aquella gent i es puguin fer doncs, lectures, pregàries, reflexions en diversos idiomes, depèn de la gent que hi hagi, no?
La setmana que ve tindrem en el punt de vista la Dolors Vidal, que és exdecana de la Facultat de Turisme del Bisbat de la Universitat de Girona i és especialista en turisme cultural i religiós. De què va parlar Dolors Vidal?
La Dolors precisament va ser una de les ponents que hi va intervindre i ell doncs, va fer la primera aportació que diu cap on va actualment el turisme. És a dir, el turisme i el turisme que ens visita a nosaltres és un turisme de sol i platja, que encara és molt important, però vol alguna cosa més. Volen experiències. Volen experiències i cada vegada està més segmentalitzat. Doncs experiències de natura, experiències religioses, experiències culturals, experiències gastronòmiques. Volen cercar també experiències. I aquí penso que l'Església, que té un patrimoni, que té també molts espais, pot ajudar aquesta gent que ens visita a omplir-se també d'aquestes experiències que els ajuden a la seva vida. Perquè no només el turisme és fer fotos, sinó el turisme hauria de ser, i el turisme actualment, també vol partir d'aquestes experiències, d'aquestes sensacions doncs, que un pugui trobar. Sensacions doncs, per sentir-se bé, per sentir-se que en un lloc doncs, allò li ha agradat, l'ha motivat, doncs també tot aquí. Doncs la Dolors Vidal ens va presentar una mica cap on va aquest turisme i cap on també nosaltres, com a Església, podíem aportar-hi algunes de les nostres possibilitats.
Un altre dels ponents va ser l'escriptor Antoni Puigvert, que va parlar dels efectes del turisme a la nostra cultura i societat.
Sí, exactament. Va ser interessant l'aportació d'Antoni perquè ell, doncs, com a analista i com a escriptor i assagista, doncs, va mirar doncs, la nostra societat, que és molt complexa. El turisme és un factor dinàmic i econòmic, però també moltes vegades provoca molèsties a molta gent. I llavors, dir el turisme, veure-lo doncs, també des de la cara positiva de l'Església, què hi podem aportar-hi? Enmig doncs, de molt de desgavells, doncs, l'Església doncs, té espais doncs, per fer silenci, per meditar, espais de natura, espais doncs, de reflexió, espais de sentir-se a prop de les persones, d'acolliment. Per tant, també penso que els efectes del turisme moltes vegades es veuen només la part negativa, que provoquen destrucció del medi, provoquen massificacions, però també aporten quelcom. És a dir, el turisme ve aquí a fer experiència d'alguna cosa. Llavors, també com nosaltres els podem també ajudar.
Bé, hi ha doncs, tot un seguit de conferències. Es van portar a terme tot un seguit de conferències en aquesta jornada. Una altra va ser la del director del Departament de Turisme i Temps Lliure, Francisco Juan Galiana, no?
Sí, exactament, sí. Que ell precisament va tractar doncs, sobre aquests eixos de la transversalitat dels principis fonamentals de la pastoral del turisme. És a dir, aquests eixos de l'acolliment, de l'atenció a les persones, són uns eixos que afecten tota la vida de la persona i afecten també, haurien d'afectar a tota la nostra pastoral diocesana. És a dir, no només han de fer el pastoral turístic a les parròquies que tenen molt de turisme a la costa, sinó que fins i tot aquelles parròquies que potser només els visiten 10 o 12 persones, però haurien de tenir un espai d'acolliment on el monument doncs, sigui explicat, on la gent s'emporti un record agradable i una sensació que han set atesos i que allò els pot ajudar en la seva vida. Perquè, en definitiva, la pastoral del turisme vol ajudar i a fer experiència de fe de les persones, també en un temps lliure, en el temps doncs, que els ajudi a descobrir i no tinguin altres obligacions, sinó que Déu també sigui present en aquests moments.
Una altra de les comunicacions va ser la de mossèn Martiria Brugada, capellà de Lloret de Mar, que va parlar de les experiències pastorals sobre les tradicions i festes patronals.
Exactament. Les festes patronals són també un moment important. Els nostres aplecs, que en diríem, no? Doncs els aplecs aplega molta gent diversa. Qui va per molt diversos motius. Evidentment, un motiu religiós, un motiu de tradició, però que aquest sigui també un esdeveniment que ajudi en el creixement de la fe. Perquè, en definitiva, la pastoral del turisme no és res més que evangelitzar a través d'una sèrie d'elements, que la gent pugui conèixer més Jesucrist, ens puguem sentir tots més a prop, ens puguem ajudar, ens puguem estimar. Per tant, també les festes, les tradicions, no són només una qüestió de folklore d'uns temps passats que anem fent memòria, sinó que ens han de poder ajudar a viure la nostra experiència com a cristians i descobrir que hi ha molta gent que potser té la fe moltes vegades adormida, però participar en aquests esdeveniments, en aquests actes, en aquests aplecs, en aquestes festes, en aquestes tradicions, li pot ajudar a descobrir una dimensió més de fe. Per tant, també nosaltres, com a capellans i com a laics en el moviment i en tota la pastoral del turisme, hauríem de promoure també aquests actes que ens puguin ajudar.
També va haver-hi alguna visita turística, oi?
Perquè exactament, si no, evidentment. Vam visitar Girona, sobretot el nucli antic, Sant Fèlix i la catedral, doncs com a elements. I vam voler-ho fer a partir del projecte de Catalunya Sacra. És a dir, les visites no són només visites a un monument perquè és cultura i perquè és història, sinó que aquell monument és fe, és vida creient. I per tant, ho vam fer-ho doncs, a través doncs, del projecte de Catalunya Sacra, que vol redescobrir això. És a dir, els monuments de la nostra església són monuments històrics, certament, monuments culturals, però són monuments fets per viure la fe, per fer experiència de fe. Per tant, el que vam visitar i els guies doncs, que ens van acompanyar a fer aquest trajecte, tant a Sant Fèlix com a la catedral, vam voler destacar això, aquesta vivència de fe. És un lloc on se celebra la fe, on la comunitat es reuneix, on aquests elements ens ajuden a acostar-nos més a Déu.
Els hi va agradar Girona, Sant Fèlix,
sí, sí,
la catedral?
Sí, certament. La majoria dels participants no havien estat mai a Girona i van quedar gratament sorpresos, sobretot la monumentalitat de l'escalinata, la catedral, poder pujar per l'escalinata, doncs vam fer les parades oportunes, però contemplar allò... Nosaltres potser a vegades ja ho hem vist i no ens en adonem de la importància de la realitat, però certament que és important.
Quanta gent va participar en aquestes jornades nacionals de pastoral del turisme i temps lliure de la Conferència Episcopal Espanyola?
Bueno, aquí va haver-hi gent que va venir un dia, altres que van estar-hi tots els dies. En total van ser unes 40 persones en algun moment.
I qui eren? Eren els delegats?
Eren delegats, eren gent d'agències de viatge, de turisme, eren gens vinculats a la pastoral del turisme, eren gent... Hi havia un hoteler, hi ha gent, doncs, envoltat doncs, aquest món del turisme, hi havia una persona doncs, de guies turístics, bueno, gent que podia interessar-los el tema.
El nostre bisbe francès va obrir les jornades. Què va dir el nostre bisbe?
Bueno, doncs ens va encoratjar una mica a participar i que aquesta pastoral del turisme doncs, ens ajudi a tots a prendre consciència de la realitat turística dels nostres àmbits. Perquè moltes vegades penso que no ho tenim prou conscient, no som prou conscients de que el turisme és un factor també d'evangelització. I això també ho va dir-ho molt clarament en Francisco Juan quan va presentar aquesta transversalitat dels eixos fonamental de la pastoral. És a dir, la pastoral turística no és només fer misses, no és només acollir a les persones, sinó que en aquestes misses, en aquest acolliment, en aquest retaule que admiren, hi hagi també una visió des de la fe, una visió des de l'evangelització, que els ajudi a fer conèixer més Jesucrist, a sentir-se més a prop d'aquella comunitat, d'aquella realitat.
Doncs moltes gràcies a Jordi Reixac, delegat de la Pastoral del Turisme del Bisbat de Girona, per parlar-nos d'aquestes jornades nacionals de Pastoral del Turisme i Temps Lliure que es varen organitzar la setmana passada a Lloret de Mar. Que vagi bé.
Doncs Jordi, moltes gràcies a vosaltres per donar-nos espai i temps.
Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
Tots els nostres oïdors ja saben que quan escolten aquesta sintonia ve música sense complexos, que ens el porta el periodista Xavier Roca. Benvingut, Xavier.
Què tal? Benvingut de nou, doncs.
Gràcies per estar amb nosaltres en una nova temporada del programa, que, com sempre, ens resumeixes, ens portes el que és l'actualitat musical cristiana a nivell mundial. Música sense complexos. Avui, què ens portes, Xavier?
Doncs arrenquem aquesta segona temporada de Música sense complexos amb un dels referents, de fet, de la música cristiana contemporània europea, en aquest cas. És Rent Collective. És un grup de folk rock i experimental d'Irlanda del Nord que des del llançament del seu primer disc, del seu primer àlbum, ha comptat amb molts seguidors. El seu estil musical és alegre i genera molta connexió i harmonia, amb lletres totes elles de caire espiritual i amb la voluntat d'aquest grup d'apropar la gent a la fe. Avui els coneixerem a través d'un dels seus grans èxits, que és My Lighthouse, és a dir, el meu far, un crit a l'esperança i sobretot a la confiança en Déu, a qui ells comparen amb un far que ens guia a tots. Amb un ritme tota l'estona trepidant, la tornada diu: el meu far, brillant en la foscor et seguiré. El meu far, confiaré en la promesa, em portarà sa i estalvi a la riba. Us deixem, doncs, amb My Lighthouse, de Rent Collective. In my wrestling and in my doubts, in my failures you won't walk out. Your great love will lead me through. You are the peace in my troubled sea. Whoa, you are the peace in my troubled sea. Silence, you won't let go. In the questions, your truth will hold. Your great love will lead me through. You are the peace in my troubled sea. Whoa, you are the peace in my troubled sea. My lighthouse, my to shore, safe to shore, safe to shore, safe to shore. I won't fear what tomorrow brings. With each morning I'll rise and sing. My God's love will lead me through. You are the peace in my troubled sea. Whoa.
Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge, dia 27, a festa de l'aparició de la Mare de Déu al Santuari del Collell, a les 12, missa concelebrada presidida pel nostre bisbe, a la 1 sardanes i a les 2 dinar de germanor. L'església antiga, la de l'aparició, restarà oberta. Dimarts, dia 29, festa de Sant Narcís, patró de la diòcesi i de la ciutat de Girona, a la Basílica de Sant Fèlix, a les 11, solemne missa major presidida pel nostre bisbe Francesc. Els cants aniran a càrrec de les corals de Girona. Després, recollida del cotó beneit. Dijous que ve, dia 31, vigília de l'adoració nocturna a les 10 de la nit al Temple del Sagrat Cor de Girona. Divendres que ve, entrada de mossèn Àngel Pagès a Verges com a nou rector de diferents parròquies. A les 12 del migdia, presidida pel bisbe Francesc. Mossèn Àngel ho serà també de les de Fuixà, Garrigoles, Jafre, Marenyà, Rupià, La Sala i La Tallada d'Empordà. I avancem a activitats pel proper cap de setmana. Dissabte que ve, commemoració de tots els fidels difunts a la catedral. A les 9 del matí, litúrgia de les hores i, seguidament, hi haurà la missa presidida pel nostre bisbe Francesc. També dissabte es porta a terme la pregària a la Mare de Déu de Fàtima, Sant Rosari i Missa, a 6:45 de la tarda a la parròquia de Sant Pau de Girona, cada primer i segon dissabte de mes. Recordem que se celebra la cadena de pregària per les vocacions. Ja sabeu que es tracta que al llarg de les 24 hores hi hagi algú pregant durant una hora per les vocacions. Anem a conèixer quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge, dia 27 d'octubre. Ho fem amb mossèn Enric Roure, que és rector de la parròquia de Santa Maria de Blanes. Benvingut, mossèn Enric.
Bon dia, Àngel.
Quan vulguis.
Déu mira el cor. El fariseu i el publicà representen dues actituds contraposades davant de Déu. El fariseu es té per bona persona, per això es dedica a fer una acció de gràcies. Enumera les virtuts que té i els vicis que no té. Enamorat de si mateix, es permet de menysprear tots els altres homes. El publicà també vol ser bona persona, però sap que no ho és prou. Conscient de la seva condició de pecador, la seva pregària és de súplica. Invoca la misericòrdia de Déu. Convé observar que el publicà torna a casa perdonat sense haver fet cap propòsit d'esmena. La seva actitud humil en demanar perdó ha estat suficient. En canvi, l'actitud prepotent del fariseu no aconsegueix el perdó de Déu. I és que Déu mira el cor de les persones i no pas la seva història.
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció de la Delegació de Mitjans de Comunicació Social del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Fins a la setmana que ve.
Ràdio Estel.